Cugat.cat. Notícies.
Molt bon dia. Junts per Sant Cugat ha tornat a guanyar les eleccions municipals, aquest cop amb més claredat que fa 4 anys. La llista de Josep Maria Vallès ha obtingut 9 regidors, els mateixos que el 2019, però amb menys vots a causa de la pèrdua de participació. Els partits més castigats aquest 28M són els 3 partits que han format el govern aquest darrer mandat. Esquerra ha perdut 2 regidors i el PSC i la CUP n'ha perdut un cada un. El ple municipal tornarà a tenir 7 grups municipals, ja que tot i que Ciutadans s'ha quedat sense representació, tornen al plenari el PP amb 3 regidors i en Comú Podem amb 2, i ha aconseguit també representació per primer cop Vox, que entra al ple amb 2 regidors. És dilluns 29 de maig de 2023. També és notícia que el nombre de votants ha baixat dràsticament respecte al 2019, que va suposar un rècord en unes municipals. Aquest cop han votat un 58% dels votants, mentre que fa 4 anys, amb els presos polítics encara a la presó, va ser del 70%. I Juanjo Cortés serà el nou president de l'EMD de Valldoreix, el cap visible de la candidatura Valldoreix Plural, que compta amb el suport d'Esquerra, el PSC, la CUP i en Comú Podem, ha aconseguit 1.282 vots. S'ha imposat a la candidatura de Som Valldoreix de Susana Herrada, que ha aconseguit 1.063 suports. Cortés es trobarà amb el repte de governar minoria, ja que el PSC, Esquerra i la CUP tenen una vocalia cadascun. Junts ha aconseguit 3 vocals, mentre que el PP, que donava suport a la candidatura d'Herrada, torna al plenari amb un vocal. Vox també hi roma la Junta de Veïns amb un vocal. Més enllà de les eleccions, també és notícia en la plana esportiva que el tècnic del primer equip masculí del júnior, Oriol Torres, és el nou entrenador de la selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba. Fins ara Torres compaginava la tasca al club santcugatenc amb la direcció tècnica de la selecció 18 masculina. L'actual entrenador del primer equip blau i negre agafa així el relleu a l'agarenc Xero Gasol, que és el màxim responsable del masculí de l'Atlètic de Terrassa, conjunt que milita la màxima categoria estatal d'hoquei herba. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat s'ha quedat a les portes de l'ascens a divisió de plata, segona categoria estatal. Els santcugatencs han finalitzat subcampions a la fase d'ascens amb 2 triomfs i una única derrota davant l'anfitrió i campió, l'Agustinos Alacantí. Els de Dani Ariño han fet una bona lligueta amb àmplies victòries davant el Romo per 36-28 i el Bolaños per 34-25 i una única desfeta 21-17 contra l'Agustinos. Els vermell i negres han disputat la primera fase d'ascens a plata com a subcampions del grup D de la Primera Nacional. I el tècnic del Sant Cugat, Oriol Alcaraz, tanca la seva etapa de 3 anys al capdavant de la banqueta vermell i negre amb un sentit homenatge dels jugadors a l'afició. Alcaraz ha dirigit el darrer partit amb triomf de 4-2 davant l'Atlètic Lleida i marxa després de 3 temporades on ha consolidat l'equip a primera catalana.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal? Bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes de nou a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Si fa uns dies us saludàvem des d'una escola, avui us saludem des d'un pavelló. Ens trobem al pavelló Pompeu Fabra de la localitat de Cardedeu, on es celebra la 57a Fira de Ràdios Antigues de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. De fet, en l'anterior edició d'aquesta fira, el company Fernando Rodríguez Calvo, secretari d'aquesta associació, ja ens havia convidat a fer ràdio en aquest fantàstic event, però la nostra agenda no ens ha permès assistir-hi fins a aquesta edició, la 57a. Saludem el 50% d'aquest programa, Jordi Caselles. Què tal, com estàs?
Bon dia, Esteve. Doncs encantat de nou d'estar amb tu fent ràdio, sobretot un altre cop fora dels nostres estudis particulars. I avui, a més, estem fent ràdio envoltats de ràdios. Què ens expliques d'on estem?
Bé, doncs, l'Associació Cultural Amics de la Ràdio va néixer durant l'exposició Ràdio d'ahir, que va tenir lloc ben a prop d'aquí, a la Garriga, el dia 5 de juny de 1992, i que mostrava la col·lecció de ràdios de Jaume Terricabres. L'exposició va ser inaugurada pel radiofonista Josep Cuní. Al cap d'uns mesos, el 1993, es va formar la primera junta directiva a la ciutat de Granollers. Una de les primeres decisions de la junta va ser nomenar president honorífic el locutor Luis del Olmo, llavors encara en actiu.
Durant molts anys, l'Àcar va tenir la seva seu al costat dels estudis de la ràdio i televisió de Cardedeu, i a l'exterior del recinte feia una fira amb parades on hi havia compra-venda d'aparells de ràdio i els seus components.
L'Àcar es va crear amb l'objectiu de fomentar la recuperació, restauració i conservació d'aparells de ràdio històrics representant els seus socis davant de l'administració pública i altres entitats públiques o privades i cooperant en la creació o el manteniment de museus dedicats a la ràdio.
Des dels seus inicis, l'ACAR publica una revista dirigida als seus socis, anomenada La Ràdio d'Època, que actualment s'envia per correu ordinari amb una freqüència semestral. En aquesta revista s'hi publiquen articles dedicats a la història de la ràdio. El passat mes de març es va anomenar una nova junta que està composada per Julián Jiménez Gómez, president, Jordi Prats Tasías, vicepresident, Fernando Rodríguez Calvo, secretari, Jordi Grimal Vergés, tresorer, Enric Franquet Suárez, responsable de publicacions, Francisco Jordán Mellinàs, responsable de fires i events.
L'Associació Cultural Amics de la Ràdio ha col·laborat amb un important nombre de publicacions i ha assistit en nombrosos events com la Fira del Disc de Barcelona, la Fira de Radioaficionats Mercaham i en diverses exposicions. Seguirem parlant de la CAR durant el programa d'avui i entrevistarem alguns dels components de la seva nova junta i, de fet, el que anem a fer ara és començar parlant de la història d'aquesta associació, perquè és molt interessant i, a més, ja amb aquesta coincidència que estem al 30è aniversari de la primera junta directiva d'aquesta associació. I en parlem amb Esteve Pujal. Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, doncs aquí com cada any la segona, o sigui, cada any fem a la primavera i a la tardor, la fira, doncs, de la ràdio.
I quin és el records que té vostè dels inicis d'aquesta associació?
Bé, això va començar, concretament, va començar l'any 91. Julià i jo, i amb les senyores, vam assistir a una fira a Londres. I allà ens vam donar compte de que nosaltres aquí érem tots francotiradors. Si necessitàvem un aparell de ràdio o necessitàvem algun llibre o necessitàvem algun recanvi, estàvem desemparats. I allà ens vam donar compte que en un moment, en aquella fira, en aquella subhasta que era allà a Londres, vam trobar allà una quantitat de ràdios i una quantitat de gent que, esclar, allà ens vam donar compte de que era molt important associar-se. I aquí va començar el germen de que vam començar a treballar fins a donar-nos compte de que teníem la necessitat d'associar-nos. I per això vàrem crear la ACAR, el 93.
Déu-n'hi-do, ens ha plogut bastant des de llavors.
30 anys.
Com aquell que res, ha passat ràpid, no?
Sí, 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 molt ràpid, molt ràpid. La pega que tenim nosaltres avui dia és que, esclar, tota la gent, molta part de la gent que vàrem fundar a CAR, ens han deixat ja. Esclar, ens hem anat fent grans i cada vegada estem perdent unitats. I ara la nostra idea i el nostre treball està en veure si podem lograr que la joventut ens faci relleu, perquè si no ens fa relleu, això vol dir que estaríem condemnats a la mort i això no ens interessa.
Bé, per això estem aquí, per fer una mica de difusió del que suposa aquesta associació i també donar-la a conèixer, perquè 30 anys, doncs, com dèiem, ja donen molt de sí. I la primera pregunta que s'ha m'acut és preguntar-vos quants socis teniu en aquests moments.
En aquests moments està a l'ordre dels 250. Havíem arribat a ser 500. Però, esclar, la gent s'ha anat morint, perquè, esclar, 30 anys són molts anys. I, esclar, el que coneix el material dels aparells de ràdio de Lampres, esclar, no és la gent jove, és la gent gran. Jo vaig començar a treballar a la ràdio, amb ràdio, l'any 1946. Clar, evidentment vol dir que no sóc jove, vol dir que el tiquet que tinc és molt curt, ja. I es fa, i ens trobem que molta gent ja ens ha deixat. I es fa, gent que ja era gran, doncs s'ha anat morint. O sigui, ara la nostra idea és aviam si podem arribar a que la joventut ens supleixi.
Quants aparells de ràdio compteu que disposen en aquests moments els socis de l'associació?
Es tenim censats, en l'últim cens que vàrem fer, estava al voltant dels 100.000. 100.000 en tota Espanya.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, amb una edat mitjana, més o menys, d'aquests aparells?
Bueno, hi ha, això com totes les col·leccions, hi ha gent que es dedica a un tipus de col·lecció, com per exemple pot dir un, jo vull col·leccionar els anys 20, jo vull col·leccionar els anys 30, jo vull col·leccionar generalment tota l'època. Clar, cada persona té la seva idea i busca el que li interessa més a ell. Vol dir que tenim socis que tenen des de... Bueno, tenim aparells des dels inicis. Els inicis de la radiodifusió, de la ràdio broadcast, va començar pràcticament el 22. Vol dir que tenim ràdios des del 20 fins ara. O sigui, no, hi ha tota classe d'èpoques.
Existeix algun tipus de classificació d'aquestes ràdios? O quin tipus de ràdios són o quines prestacions tenen?
Sí, bueno, si tu et refereixes de que quin preu es cotitza d'acord amb què, com totes les coses, els aparells que se n'han fet menys i que són representatius són els que són més cotitzats. Llavors vol dir que ja va haver una època de ràdio que es van fer els aparells de ràdio a milions. Vol dir que, esclar, de segons quins tipus, n'hi ha molts. Per exemple, nosaltres tenim molts socis que tenen aparells dels anys 50. Esclar, com més enrere vas tirant, menys aparells queden, perquè esclar, es van destrossant. Jo, als anys 46, ja destrossava ràdios que ja eren dels anys 20, perquè jo no sabia què és el que estava fent jo. Però jo ja havia destrossat ràdios dels anys 20.
Clar. Sí, sí, clar. Evidentment, si haguéssim sapigut ara, no?, que això ens podia donar... Però això sempre passa, està clar.
Més o menys podríem, diguem, classificar per tipologies de ràdio diferents. Quants tipus teniu a l'associació d'aparells?
Quants tipus?
Sí.
Bueno, això normalment se sol classificar per nacionalitats. Els que, per exemple, van començar primer són els nord-americans, després, esclar, tenim molts aparells alemans, que estan molt cotitzats, els aparells holandesos, aparells francesos, i nosaltres, esclar, nosaltres tenim un parc d'aquí a Barcelona, que era el lloc on se fabricaven més ràdios. Espanya, pues, també té la seva època, però, esclar, també els tenim classificats, o sigui, hi ha qui es dedica a una nacionalitat o una altra nacionalitat, o una època o una altra època, depèn. Hi ha de tot.
I aleshores entenc que sou els associats i tots els particulars que tenen aquest material a casa seva, no? És a dir, no és que estiguin exposats a cap lloc en principi, sinó que ho teniu a nivell privat.
Sí, exacte. Hi ha algú que ja ho ha fet, com és el cas de Julià, que ha cedit la seva col·lecció al Museu de Terrassa, i hi ha altra gent que també ha muntat el seu xiringuito, o sigui, el seu propi museu, però normalment és de tot particular.
Bé, doncs el que farem ara és parlar amb Joan Julià perquè ens expliqui de quina manera es pot arribar a conservar aquests aparells, que alguns són molt voluminosos. Per exemple, la meva família en té un d'aparell de ràdio molt, molt antic, d'aquests que va amb una base de fusta, i clar, això avui dia per tenir-ho en un pis és complicat perquè ocupa molt espai, no?
Sí, això, evidentment, aquest és un dels problemes que hi ha.
Molt bé, doncs ha sigut un plaer tenir Esteve Pujal, un dels membres fundadors d'aquesta associació cultural Amics de la Ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Molt bé, doncs anem a fer una petita pausa en el camí aquí a l'associació cultural Amics de la Ràdio, en aquesta fira que té lloc a Cardedeu i que nosaltres volem també donar-nos a conèixer, no solament doncs, pel fet de tenir moltes ganes d'arribar a col·leccionar tots els fitxers que tenim nosaltres d'àudio recuperats de la ràdio de fa molts anys, sinó també perquè ens agrada poder captar molt més mercat que està a les cases particulars. Igual que passa amb els aparells de ràdio, com estàvem comentant amb l'Esteve, doncs nosaltres també intentem recuperar gravacions de ràdio que, si no fos per algú que en algun moment les van registrar, es perdrien per sempre més. Les ràdios professionals, com hem dit nosaltres moltes vegades en el nostre programa, aquí a la Hemeroteca de la Ràdio, no enregistraven la majoria d'elles les pròpies emissions que feien. I aleshores, si no fos pels particulars que han guardat en alguna cinta de caset, per exemple, o en una bobina oberta, aquestes emissions, que es van fer en directe en el seu moment, doncs s'haurien perdut per sempre, no?
És així, de fet, és que, clar, és molt important, no? I necessitem a la gent que recopila tot aquest material per poder-ho digitalitzar i poder que això perduri. De fet, l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, una iniciativa d'en Sintonic i un equip de gent, doncs, que ho ha posat en marxa gràcies a la Universitat Autònoma de Bellaterra, és per fi un museu, o un arxiu en aquest cas, on poder reunir tots aquests talls de ràdio que s'han anat conservant durant el temps i tenir-los degudament etiquetats. I això, doncs, només s'obté, com deies tu, Esteve, de particulars, de gent que ho pugui tenir, perquè al final, doncs, els arxius sonors de les ràdios arriben fins on arriben, tot el material que està penjat a les xarxes, quasi, m'atreviria a dir que ja el coneixem. Per tant, hem de començar a explorar altres camins, i aquests són, doncs, la gent que a casa seva guarda antigues cintes de caset que tothom posàvem a gravar la ràdio quan l'escoltàvem de jove, i això a vegades ens ha permès trobar autèntiques relíquies, autèntics tresors radiofònics de l'època.
Doncs mira, un exemple. Viatgem ni més ni menys que 26 anys enrere en el temps, febrer de 1997, per escoltar una gravació de Catalunya Informació, aquesta emissora que es va inaugurar, que va començar les seves emissions l'11 de setembre del 1992. Anem a escoltar un bloc informatiu amb les veus de Catalunya Ràdio que ja apareixien a Catalunya Informació des dels seus inicis i que ens parlava, en aquest cas, del conseller Trias. En aquests moments, una persona que ja no està a la Generalitat. Anem a escoltar, doncs, un tall de Catalunya Informació on parlaven precisament de notícies de sanitat.
I és que, segons confirmació del president Pujol, aquest dimarts es reuneixen el conseller de Sanitat, Eduard Rius, i el ministre del RAM, José Manuel Romà i Becaria. La reunió està precedida del debat sobre la possibilitat d'augmentar els impostos per eixugar el dèficit sanitari. Segons el ministre, el govern no té prevista una mesura com aquesta. D'aquesta manera, Romà i Becaria descarta les propostes de la Generalitat de reduir el dèficit a través d'impostos especials sobre el tabac i l'alcohol o gravant l'impost sobre el patrimoni. Carles Aledó.
Segons Romà i Becaria, el de seu departament ha descartat qualsevol mesura que no sigui l'esforç fiscal normal en relació a la possibilitat que el govern estudiés l'aplicació d'un nou impost.
No puedo decir nada porque no hay nada concreto sobre eso y por lo tanto me tengo que remitir a estas consideraciones de carácter general. Se harán los esfuerzos necesarios para que se atiendan las necesidades de la sanidad y del gasto social de la sanidad. Sin necesidad de acudir a ninguna vía excepcional.
En canvi, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Xavier Trias, considera adequada la fórmula de gravar el patrimoni per eixugar el deute de la sanitat pública, tot i que prefereix augmentar els impostos sobre el tabac i l'alcohol.
Hi ha altres plantejaments que jo sempre dic que a mi m'agrada més, que és gravar pues, el tabac o gravar l'alcohol, no? Sobretot el tabac, que a mi em semblen més lògiques.
El ministre de Sanitat ha insistit en el fet que no hi ha cap decisió presa sobre les noves fórmules per finançar el deute sanitari, ja que hi ha una comissió del Congrés dels Diputats que estudia la qüestió.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs seguim aquí a la Fira de Ràdios Antigues des del Pavelló Municipal de Cardedeu. Un plaer estar amb tots vosaltres fent aquest programa que, com abans dèiem, sortirà en antena el dilluns, no demà, sinó la setmana següent, el 91.5 de la FM, Ràdio Sant Cugat. També, evidentment, per internet des d'aquí, si no us arriba bé l'emissora, que és possible, a cugat.cat. I també aquí teniu aquest cartell, aquest roll-up, on teniu una sèrie de QRs. Aquí hi ha uns flyers també, els que vulgueu agafar-los. Si escanegeu amb el mòbil aquests QRs, des de la plataforma que seleccioneu, ens podreu escoltar. Doncs aquí teníem aquestes notícies de Catalunya Informació del 1997 i ara anem amb un document personal. No sé, Jordi, si et sonarà el Cau de Lletres.
Doncs una mica sí. Sí, home, el Cau de Lletres és el programa que ens ha acompanyat aquesta temporada a Matadepera Ràdio i on hem tingut oportunitat de reflexionar sobre històries molt maques, personals també, teves, no?, que ens ha servit per veure el pas del temps, no?, i sobretot el pas de les maneres de pensar i entendre la vida de quan teníem 20 anys i d'ara, no?, i poder-les comparar.
Doncs el que hem fet és seleccionar un document on precisament jo mateix parlava de ràdio, en el meu diari personal escrivia les sensacions que tenia en aquell moment, i anem concretament el dia 1 de novembre del 1998 a escoltar aquest document.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal. 1 de novembre del 1998. Aquest any Tots Sants cau en diumenge, però com que he portat el cotxe a Talamanca i no treballo fins a la tarda, he decidit quedar-me fins demà dilluns al migdia. Són 3:15 de la nit, i després de 2 mesos sense escriure, exceptuant un parell de cartes, després de sopar pensatiu, mirant les brases, escoltant música de R.E.M. i bevent vi negre, em ve de gust fixar coses al paper, concretament una de les èpoques de la meva vida. Com és habitual en mi, estic moix i força deprimit, pessimista, negatiu. Però és que em costa trobar coses on aferrar-me. La vida transcorre en monotonia i amb poques possibilitats de canvi. Tinc ara mateix pocs reptes i poques il·lusions que m'impulsin a viure amb energia. La meva gran passió, la ràdio, segueix endavant, però tacada de monotonia. Segueixo a Ràdio Sant Cugat, però ja no cobreixo la darrera franja del dia, sinó la tarda.
El tema de l'estiu de 1997, La Flaca. Un minut per 6:15 de la tarda. Una pausa per escoltar uns consells. Després, més música al Vol de Tarda. Una mica de música negra per amenitzar aquesta grisa tarda de dimecres amb Randy Crawford. Forget Me Not, la música que escoltem quan falten 14 minuts per 6:00 de la tarda. Let's put our heads together
to start a new country up. El Pastafullada potser seguirà a l'acer els dissabtes, ara a la tarda. I, per tant, a Sant Cugat la nit ha canviat completament. El meu programa, El Cau de Llops, ha desaparegut i ara cobreixo la franja de 3-6 de la tarda amb el programa musical Vol de Tarda, un programa poc creatiu per ser d'una radiofórmula musical molt concreta i imposada des de la direcció. Vaig fer una petició a la directora a causa d'haver deixat Ràdio Rubí, és a dir, fer més hores de feina, i només s'ha traduït en anar-hi també el dissabte al migdia. Sempre podria ser millor. A més, el dissabte el deixaré ben aviat, perquè en lloc de la música que posava, un noi de Parets farà un programa d'entrevistes. Pel que fa a Ràdio Barcelona, estic a l'espera d'una trucada miraculosa que fa setmanes que hauria d'haver tingut lloc. Els companys del Pastafullada sembla que segueixen, però el tècnic és probable que sigui de la casa. El director encara ha de dir el què. Espero poder-hi anar per aprendre més, tenir més experiència, tenir una nova fita professional i personal. En tinc tantes ganes, tot i saber que em pot quedar trencat el cap de setmana. Els trucaré, a veure què passa.
Cau de lletres.
Van oferir-me tornar a treballar a l'estiu a Ràdio Sant Cugat, i vaig acceptar. El pitjor va ser l'horari, de 7 del matí a 1 de la tarda. M'he passat la meitat de dies dormint poc i conduint de nit. La sort que he tingut és que ja m'he quedat a la ràdio. Ara faig un programa de nit.
Pastafullada. Gent sense complexes.
Molt bona nit i benvinguts a l'edició 136 d'aquest espectacle que modestament anomenem Pastafullada. Bàsicament el seu problema amb la modèstia és que no en té ni la coneix. Jofre Font, bona nit.
Molt bona nit, Xavier.
En canvi, ella és modesta, recatada, bona persona. És que no em queden com ella, eh? Marta Montagut, bona nit.
Bona nit.
I de res. Davant de la pregunta, tu ets modest? Ell sempre respon, modesto, que és lo que és?
Que lo que es lo de modesto?
Chencho González, bona nit.
Hola, bona nit, xiqueta. Però que lo que
és? Després t'explico. No té gaires motius per ser modest perquè creu que és cosa de gente sin espíritu i poca cosa. Cristian Borja de Riquere Maria, bona nit.
Bona nit.
Finalment, la Vimadeu, que pensa que la modèstia és un grup d'aquests de rock modern. Ari, molt bona nit.
Hola, molt bona nit. Avui venen els modèstics a actuar aquí al programa.
Sí, venen els modèstics, que són...
Aquests
són
molt modèstics, sí. Això es coneix la Vimadeu.
La quina?
Els modèstics, el grup modèstic, el grup de Vilaciens.
No és el grup modèstic. Però sí, hi ha un grup que es diu Modèstia Aparte.
Modèstia Aparte. Mm? No, modèstia.
Doncs un cop confirmat que la modèstia només serveix per justificar acords petits i menys limitades, anem a veure què fem al Pastafullada d'avui.
Senyor Pere Cebes, que em fan marxar.
Bona nit.
Bona nit i fins demà, eh?
Tot al fons del teu llit.
Vinga. Doncs serà fins demà al Pastafullada, que esperem que estigui menys liat i més sentit que avui. Molt bona nit i gràcies.
Adiós! Hasta mañana!
Aquest programa per tòlica de dia.
He conegut gent nova,
m'he fet falses il·lusions d'alguna persona i he après coses noves. Tot i ser dur, ho considero una experiència positiva. I de cara al futur, ja que ara treballo més, em podré permetre més coses.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Estem a la Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu fent aquest programa, la Maroteca de la Ràdio de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Ha sigut interessant tornar a escoltar aquest document, Jordi, perquè ha sortit un tema que jo crec que no havíem parlat encara aquí a la Maroteca, que és els horaris de la ràdio en directe. Això ha canviat molt perquè avui dia tenim la informàtica que ens ajuda, però que de fet també ha fet fora molts locutors i molts tècnics de so de les emissores de ràdio, però almenys ha facilitat, diguem, la conciliació familiar i el fet de poder anar a dormir en una hora més o menys normal. I jo estava fent una descripció d'aquella època, aquests records escrits en el meu diari personal, que fa molta gràcia escoltar. Jo tinc un molt bon record d'aquella època en la que jo començava a fer ràdio a les 4 de la tarda a Ràdio Rubí, acabava a les 8 i a les 9 feia Ràdio Sant Cugat fins les 12 de la nit i jo tancava l'emissora i me n'anava cap a casa. Això vol dir que començava a sopar a 3 quarts d'una a la 1, jo llavors mirava el Buenafuente a la tele, a TV3, i me n'anava a dormir a les 2, quarts de 3, i em llamava l'endemà al matí a les 10 aproximadament. Aquest era el meu horari. I ho recordo aquest any extraordinàriament bé. És cert que la meva família, doncs, era molt limitada, no tenia parella ni tenia fills, etc, etc, no? Però vaja, és un tema a reflexionar. Mentre hi ha gent que està a casa descansant o tornant amb el cotxe de la feina a casa, per exemple, posa la ràdio i hi ha algú que està parlant. O la gent que té insomni escolta La nit dels ignorants, per exemple, a Catalunya Ràdio, a l'hora que faci falta, no? Aleshores, com es pot compatibilitzar la vida familiar, la vida personal, amb un horari, amb una feina com la de la ràdio o no sé, per exemple, un conductor d'ambulàncies, no?
Bé, home, és difícil. Pensa que estem fent ràdio perquè algú ens escolti. Aleshores, clar, es tracta de que en el moment que nosaltres la fem, la gent estigui desperta. I estigui desperta i estigui, o si pot ser a casa seva, que és el moment també per escoltar-la, i clar, això ens obliga a vegades a fer aquests horaris. El que a tu et passava era, clar, era un entrenament dur. El que passa que, com bé dius, no, era una altra època. Tenies, diguem, totes les hores del món disponibles. Tancar la ràdio tenia el seu què. De fet, l'havíem tancat tu i jo moltes nits junts. I clar, doncs, a veure, els horaris ara, afortunadament, clar, això de la conciliació, jo crec que amb la ràdio està complicat, eh? Pregunta-li, anava a dir, pregunta-li un Basté, però el Basté, ell també ho té, ara ho té més fàcil, em sembla.
Però és un exemple extrem,
sí,
aquest, eh?
Sí, és un exemple extrem. Bueno, l'Antoni Bassas, no?, quan començava el matí de Catalunya Ràdio, aquí no arribava ella a l'emissora. No? Crec que eren quarts de 5 del matí, no?, directe, sí, sí, a les 6. Bé, home, és una feina que, si alguna cosa té de bona, això sí, bueno, en té moltes, eh? És que t'és igual les hores que fas. Arriba un moment, jo crec que ja t'és igual. T'ho passes tan bé que al final... Però vaja, home, mira, també ens permet fer la ràdio a distància. Que això és un gran què. O sigui, podem fer ràdio a casa nostra, si volem.
Avui dia ha canviat molt, això.
Tu i jo en som un exemple. Aleshores, sí, això, vulguis o no, també és bastant més compatible amb els horaris i les conciliacions, no? Però la ràdio, al final, si tu vols arribar a un públic, si tu vols la immediatesa del directe, has de fer les hores que fas, i afortunadament la graella cobreix tot això, i com he dit, mira, La nit dels ignorants, no? Doncs quantes nits jo havia escoltat La nit dels ignorants en directe quan no em tenia que llevar d'hora? Això ho fèiem.
Bé, doncs anem a escoltar més documents històrics de ràdio. Ara anem cap a l'any 2001. Anem a escoltar un exemple de com sonava La República a Com Ràdio amb Joan Barril. Jo aquest programa la veritat és que l'havia escoltat més aviat poc perquè en aquella època els matins jo estava treballant en una botiga i per tant ho tenia una mica difícil. L'havia escoltat alguna vegada, però quan realment vaig disfrutar del Joan Barril va ser amb el Cafè de la República a Catalunya Ràdio, perquè era un horari que em permetia poder escoltar aquest programa, era a partir de les 9 del vespre. Doncs ara en aquest cas anem al precedent, que va ser un dels programes més recordats en la desapareguda Com Ràdio, una emissora que trobem moltíssim a faltar, i anem a escoltar aquest document datat del 10 de setembre de l'any 2001.
Bon dia, són les 7 del matí. L'estiu ha estat marcat per les detencions de l'anomenat Comando Barcelona. I la sorpresa policial ha estat, pel que es veu, l'entremat de persones que anaven donant suport a l'organització. A les informacions proporcionades pels cossos de seguretat s'ha insistit en les condicions accessòries dels còmplices. No s'ha parlat de si eren rossos, de si eren alts o si eren baixos. Tampoc no s'ha dit res sobre si eren filòlegs, si eren fusters o eren taxistes. En canvi, sí que s'ha insistit en la seva vinculació al moviment Ocupa i, darrerament, en la pertanyença d'un dels sospitosos a un grup de rock. L'extrapolació d'aspectes individuals cap a fenòmens col·lectius és una de les tendències de la criminalització de certs sectors socials. De la mateixa manera que l'important d'un crim és el criminal i no la raça o nacionalitat a la que pertany, també s'hauria d'anar en compte amb aquesta voluntat d'esquitxar tot allò que molesta el sistema, ja sigui el rock, l'antiglobalització o el moviment Ocupa. Per la mateixa raó, no seria just que quan llegim la notícia, per exemple, de que un membre de les forces de seguretat ha mort la seva dona amb l'arma reglamentària, extrapoléssim la idea de que hi ha col·lectius més propensos a la violència domèstica que no pas altres. Deixem, doncs, el rock pels roquers i busquem els delinqüents pels seus delictes. La frontera entre els bons ciutadans i els criminals és ben clara. De res no serveix empastifar col·lectius que, en tant que col·lectius, no tenen res a veure amb la barbària a terra. El fet que els ocupes i que el rock siguin incòmodes pel poder no justifica aquesta voluntat gens dissimulada de desprestigiar-los.
I busqui, vull busqui, i el sasillor n'hi ha, estoge vull nadie.
Avui és dia 10 de setembre de 2001. El dia s'aixeca ennuvolat. Es tracta d'un dia híbrid entre la festa laboral i la festa nacional, transparent com l'ull d'un pont. Ens trobem sota el signe de Verge. Avui el sol sortirà a les 7 i 22 minuts pel Cap de Creus i es pondrà a les 8 i 12 minuts de la tarda. Tal dia com avui, ETA va assassinar fa 15 anys a Maria Dolores González Cataraín, Yoyes, i fa 9 anys va ser llançat a l'espai el satèl·lit Ispasat. L'any 1945 naixia el cantant porto-riqueny José Feliciano i fa 35 anys naixia el campió del món de trial Jordi Tarrés. Avui estem fent la República número 226 i la comencem amb una frase de Quevedo. Deia Quevedo: aquell que vol totes les coses al seu gust tindrà molts disgustos a la seva vida. Avui, en aquest mateix moment, algú s'ha posat a regar la gespa i un noi ha arribat a casa seva amb la sensació del primer petó. A la travessera de les Corts tenim 20 graus i tot està per fer i tot és possible.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Quina alegria, Pere Mas, de tornar-nos a trobar aquí.
Molt bon dia, Joan Barrell, ja en tenia ganes, ja fa dies que estava esperant.
Doncs vinga, endavant. Què tenim avui? Comencem pendents de què?
Doncs de les conseqüències de la manifestació contra el pla hidrològic que s'ha fet a Brussel·les, una manifestació que posa fi a l'anomenada Marxa Blava. Les xifres canvien segons qui les dona, com és habitual en aquests casos, els organitzadors parlen de 12.000 persones i la policia d'una 5.000. Però sigui com sigui, la veu dels contraris al transvasament ja ha arribat a Europa. Ara toca més aviat una feina de despatxos i els representants de la plataforma aniran al Parlament Europeu per demanar que no s'inverteixi ni un sol euro en aquest projecte.
Parlarem a les 8 amb Pasqual Fernández, secretari d'Estat d'Aigües i Costes, i també amb Manel Tomàs, portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre. El dia d'avui també estarà carregat de feina per un dels col·laborats d'aquest estiu i que, a més, no sembla que s'acabi. És una feina per als membres de la comissió que comença a investigar el frau de GES Cartera.
Avui es reuneix per primera vegada aquesta comissió parlamentària que s'encarrega del cas. I també avui, sobretot, han de marcar dues coses al calendari d'aquestes compareixences i decidir si seran públiques o privades.
La Guàrdia Civil segueix buscant el cantant del grup de rock Cop per la seva presumpta vinculació amb ETA.
Aquest grup manté l'actuació que té prevista per aquesta nit a la ciutat de Barcelona, una actuació en la que el cantant no hi serà. Una setantena de grups catalans han signat un manifest en què demanen que es respecti la presumpció d'innocència d'aquest músic.
I en un altre àmbit de coses hem de dir que dos quarts d'onze d'aquest matí l'arquebisbe Ricard Maria Carles oficiarà els funerals en memòria d'Antònia Macià.
I va ser la dona del president Josep Tarradellas, serà enterrada posteriorment al panteó familiar de Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat.
I pel que fa als esports, hem de dir que el Barça no ha sabut aprofitar la relliscada del Real Madrid. A les Blaugrana tan sols han estat capaços d'empatar un contra el Rayo a l'estadi.
Mentrestant, l'Espanyol va perdre per 2-0 a Sevilla contra el Betis.
Jordi Miralles, també ben trobat. Quin és el temps que ens prepara el dia d'avui, dia 10?
Doncs mira, una setmana que ha començat aquestes últimes hores amb pluja. A hores d'ara no està plovent, però han caigut quantitats d'aigua d'entre 10 i 20 litres d'aigua per metre quadrat a la comarca del Maresme i també a punts del Barcelonès, cap a la zona de Sant Adrià i Badalona. Aquestes precipitacions ja s'han acabat, marxen, i per tant, amb el pas de les hores cada vegada tindrem més clarianes a les comarques del litoral de Barcelona i de Girona, però vaja, un matí encara bastant ennuvolat amb alguna clariana esporàdica. Cap a Tarragona i Lleida, molt més sol, i també a l'àrea del Pirineu queden alguns núvols, però són molt poc importants. De cara a la tarda, el sol lluirà pràcticament tot el país i només quedaran alguns núvols a les comarques del litoral. Per tant, avui, per sortir al carrer, bé, podríem sortir amb paraigua en aquesta zona, barcelonès i també comarca del Maresme, però ja dic que potser ni tan sols l'arribarem a fer servir. I fa fresca, sobretot a l'interior i al Pirineu, per portar jaqueta o fins i tot també per portar abric, perquè al Pirineu les temperatures són inferiors als 10 graus. Avui les màximes entre els 23 i els 27 graus aproximadament, per tant, un ambient força suau de dia i amb molta tramuntana al nord de la costa. Temperatures actuals, ja ho deies, 20 graus aquí a la travessera de les Corts, a Barcelona, i a 19 graus a Tarragona, 15 graus a Girona, 19 graus a Mataró, 18 graus a Vilafranca del Penedès i també 18 graus a Cerdanyola del Vallès.
Gràcies, Jordi Miralles. Avui és un dia, com dèiem, d'aquests de pont. No sabem com estan les carreteres ni els carrers, però anem a saber-ho amb el RAC. Neus de Cim, què tal?
Hola, doncs molt bé.
Quins havia de dir, eh? Trobar-nos
sí,
aquí?
Sí, una altra vegada.
Doncs expliquen.
Sí, doncs, com comentaves, es nota que hi ha bastanta gent que fa pont avui, perquè la veritat és que a aquesta hora encara la comoditat i la fluïdesa són les tòniques dominants a l'hora de circular pel conjunt de carreteres i autopistes catalanes. Només notem una mica més d'intensitat a la C58 i l'antiga A18 al nus de la Trinitat d'entrada a la ciutat de Barcelona, però tot i així els desplaçaments es poden fer amb tota comoditat. Pel que fa a Barcelona ciutat, a la Ronda Litoral també hi ha una mica més d'intensitat entre Prim i Moll de la Fusta en direcció Llobregat, i també a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat hi ha una mica més d'intensitat a la Vall d'Hebró, però com comentàvem no hi ha massa problemes per circular encara a aquesta hora al conjunt de la xarxa viària catalana. I això és tot des del RAC.
Gràcies, Neus. Després en tornem a parlar. Hem de recordar que 23 persones han mort i 16 més han resultat ferides greus aquest cap de setmana a tot Espanya. 4 d'aquests 23 morts han estat a Catalunya.
El més greu d'aquests accidents mortals va succeir dissabte al vespre a Hostalric, a Girona. El causant del sinistre ja ha estat detingut. És un home de 55 anys que després de l'accident mortal va fugir. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar 4 hores després i encara va donar positiu al control d'alcohol.
Ara són les 7 i 8 minuts del matí.
La República de Com Ràdio. La ràdio pública amb Joan Barril. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Estem enregistrant aquest programa des de la Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu i ha sigut un plaer poder tornar a escoltar la veu del desgraciadament desaparegut Joan Barril amb aquest document que ens ha compartit Mario Azañedo i que data del 10 de setembre del 2001. Era La República a Com Ràdio. Per cert, anem a escoltar un dels jingles de Com Ràdio per veure com sonava aquell 2001.
Com Ràdio.
Fixa que aquest és un jingle, un híbrid entre jingle cantat i parlat. Vull dir que interessant, eh? Tenim aquí la melodia de Com Ràdio i aquesta veu tan bonica, tan greu. No recordo el nom, Jordi.
Aquest l'hem de buscar.
Sí, no recordo el nom. Si algun oient ho sap, que ens ho digui, perquè era, o almenys fins fa poc era, actor de doblatge també, però no recordo el seu nom. Doncs molt bé, esteu aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, com us dèiem, fent aquest programa amb molta il·lusió davant del públic d'aquesta Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu, que és molt interessant. Aquí veiem uns aparells de ràdio excepcionals perquè són peces de museu. I, de fet, tornem a recordar la col·laboració que fa aquest programa amb el que podria ser el germen del futur Museu de la Ràdio de Barcelona, esperem, és una cosa que ens agradaria moltíssim, I el que fem, com sabeu, és compartir tots els àudios que anem recopilant, aquestes peces radiofòniques antigues, amb l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, que dirigeix Sintoniqui, i que nosaltres tenim el gran plaer de compartir tot el nostre arxiu sonor, no solament el nostre, sinó també el que els nostres oients ens faciliten amb aquest arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, que és visible des de ja fa alguns mesos a internet i que va començar amb algun centenar de gravacions d'àudio i que actualment ja està arribant pràcticament 2.000, si no recordo malament. És a dir que, déu-n'hi-do, això va progressant i estem molt contents d'això. Anem a un altre programa que tu també recordaràs, Cau de Llops.
Cau de Llops, un programa que quan jo et conec doncs ja tens tu en marxa, que a més és molt adient, no?, aquest joc de paraules amb el teu cognom, i que em permet trepitjar per primera vegada els estudis de Ràdio Sant Cugat acompanyant-te en aquest Cau de Llops.
Doncs anem a soltar un fragment d'un Cau de Llops de la primera temporada. Va ser la temporada 97-98, quan jo feia aquest programa a la nit. Jo crec que era doncs, cap a última hora, a les 11 de la nit, si no recordo malament. I anem al dia 27 de gener de 1998.
Anem a escoltar una peça ben rodona ara de Cool and the Gang. Sonaven així l'any 83. Una peça fresca, fresh, potser indicada pel dia d'avui, un dia plujós. Encara cauen algunes gotes aquí a Sant Cugat. Un dia plujós i fred. Però la ràdio, evidentment, que està ben calentona al 91.5 de la FM. If you ever wanna hate me, come and stick a knife by my chest. I've been down, tear me up. Aquest va ser un àlbum que va treure en solitari el líder dels Rolling Stones, Mick Jagger. Es deia Wandering Spirit, sonava l'any 93, i aquesta una de les seves peces, Don't Tear Me Up. Per ser, ja ho saps, els Rolling Stones passejaran el seu nou disc, Bridges to Babylon, de cara al mes de juny. Això serà a Barcelona, evidentment, a l'Estadi Olímpic. Arribem a les 11 de la nit, anem cap a les notícies i ens acomiadem. Salutacions d'Esteve Llop, qui t'ha acompanyat des de les 9 del vespre. Cau de Llops torna demà a la mateixa hora. I ara, després de les notícies, pasta follada, perquè no us adormiu fins al punt de les 12 de la nit. Adéu-siau, doncs, que passeu una bona nit. Fins demà.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que tu que us dic.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Doncs fixa't, jo mateix en aquesta gravació ho deixava clar. Aquest programa el feia fins les 11, i a les 11 de la nit deixava el meu programa i continuava la tècnica de so, en aquest cas amb el Pasta Follada, el programa que abans també hem pogut escoltar un fragment i que es feia a Ràdio Sant Cugat aquella temporada 1997-98.
De fet, la part dels tècnics, jo crec que la seva jornada també s'allarga, no només la dels locutors, que a vegades és una hora de programa, però el tècnic fa el tècnic d'aquest programa i segurament ha fet el que venia abans i el que vindrà després. O sigui que ells sí que també tenen unes jornades a vegades, no?, força més llargues, i ells sí que hi han de ser-hi. Compte, tu pots fer la ràdio a casa i fer-te tu d'autotècnic, el self, però el tècnic d'estudi, ell hi és. I mentre hi hagi programes en directe, ells hi han de ser-hi.
Sí, senyor, però també hi ha la figura mixta, diguem, que és el que estic fent jo en aquests moments, que és self. És a dir, correcte, que tu fas tu mateix, sí, sí, que vol dir que fas la tècnica i a més fas la locució. I a més de controlar si tens algun convidat, si tens alguna trucada, si has de llegir el guió, doncs clar, fer tot això a la vegada, ja puc dir que no és gens fàcil, eh?
No és fàcil, i al final, jo crec que tindrem que acabar contractant gent. Imagines?
Home, si tinguéssim pressupost, perquè aquest és un programa per amor a l'art. Per tant, si en tinguéssim, sí, podríem contractar un guionista, un realitzador, tècnic de so,
guionista simpàtic, sobretot.
Exacte. Molt bé, anem amb més documents històrics. Ara anem a explicar l'origen d'aquest document, perquè és molt curiós. Esteve Sala, excompany de Ràdio Sant Cugat, periodista que va estar, entre altres emissores, a Catalunya Ràdio, disposa d'algunes gravacions molt interessants que ens va compartir tant amb cinta de caset com amb Revox, amb cinta oberta. I aquesta gravació que ara us portem data del 30 d'octubre del 1996. Ell llavors va començar a col·laborar també a Ràdio Estel i feia un programa que es deia Tendències, i en el qual el tècnic de so era Albert Murillo, una de les persones de la plantilla actual de Catalunya Ràdio i més en concret també d'ICAT, on fa un programa fantàstic del qual ja hem parlat aquí al nostre programa, a la Maroteca de la Ràdio, on es parla de videojocs. Així doncs, una curiosa coincidència poder escoltar el nom de l'Albert Murillo, com podreu veure al final d'aquesta gravació, aquell 30 d'octubre de 1996.
Les 11 de la nit i 2 minuts. Bona nit i benvinguts a Tendències. Avui comencem un nou programa Ràdio Estel amb què mirarem d'acostar-vos una mica al món de l'economia. Sovint trobem als diaris i als informatius un seguit de notícies, més o menys complicades, que donen mal de cap a grans companyies o les més prestigioses entitats financeres internacionals. Però per sobre de tot això, l'economia és una realitat que ens afecta a tots de ben a prop. Des d'aquesta sintonia ens plantegem el repte de fer-vos més propers tots aquests temes i analitzar-los amb rigor i serietat. Amb aquest programa volem veure l'economia amb el punt de vista que pot tenir cadascun de vosaltres. Volem tractar els problemes tal com els pot viure la gent del carrer i mirar de buscar-hi solucions. Volem fer més entenedor el món de l'economia i les seves conseqüències. Volem fer-vos arribar l'activitat econòmica i els temes més destacats. Ens agradaria que ens acompanyéssiu en aquest viatge que avui emprenem i on vosaltres heu de ser els protagonistes. Benvinguts a Tendències, un perfil de l'economia. Començarem sempre aquest informatiu fent un repàs de les notícies que han estat més destacades durant l'última setmana. És una informació que ens prepararà setmanalment Sergi Sabull. Bona nit.
Bona nit.
Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
Aquest és l'índex de l'economia.
Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim rigor i independència. Cada dia, informis amb Expansión.
Hola, bona nit. Sens dubte, el conflicte entre el Ministeri d'Indústria i els miners de les conques lleoneses i asturianes ha protagonitzat bona part de l'actualitat econòmica d'aquesta setmana, però hi ha hagut altres informacions d'important rellevància, especialment les xifres macroeconòmiques de l'Estat, una de freda i una altra de calenta. Per una banda, el bon comportament de la inflació i, per l'altra, l'important increment del dèficit públic. Però anem per parts. Els miners asturians i lleonesos han dut a terme durant tota la setmana actes de protesta en contra de denúncia del govern d'anar retirant paulativament les ajudes públiques al sector miner, procés que culminaria amb el tancament definitiu d'UNOSA. Els miners han protestat per la decisió del Ministeri d'Indústria de liberalitzar les compres de carbó d'importació i relacionar el futur de la mineria amb la firma del protocol elèctric. El ministre d'Indústria, Josep Piqué, però, ja ha anunciat que la reordenació del carbó no estarà condicionada pel protocol que firmará amb les elèctriques.
Asumimos explícitamente un compromiso que ya teníamos asumido de antemano y es que una cosa es la regulación del sector eléctrico y por lo tanto el protocolo, insisto, tiene 35 páginas y otra cosa es el esfuerzo para reordenar el sector minero y desarrollar las cuencas mineras que tiene su ámbito de negociación y que se va a desarrollar en los próximos meses o en las próximas semanas.
De minuts i seran les 12 de la nit. Repassem ràpidament la informació borsària. La borsa de Madrid ha arribat avui un altre màxim històric amb 390,81 punts en pujada per l'apertura alcista de Wall Street que aconseguí invertir la tendència baixa que s'havia imposat al mercat durant aquest matí per la recollida de beneficis dels inversors. L'índex general, doncs, ha pujat avui un 1,64 punts que equival al 0,42% i que ha tancat a 390 punts. El selectiu IBEX 35 ha guanyat 23,16 punts, que representa un 0,52%. Parlem també del volum de negociació al mercat continu, que ha arribat als 45.491 milions de pessetes, dels que Telefònica n'ha acaparat gairebé més de la quarta part al contractar 11.500 milions de pessetes i guanyar 30 pessetes a la cotització. El dòlar ha perdut avui 34 cèntims i s'ha canviat a 126,444 pessetes, mentre que amb el marc alemany ha guanyat 3 cèntims i s'ha cotitzat a 84 pessetes. L'índex de Barcelona, finalment, ha guanyat un 0,54% i ha tancat els 330,57 punts. La borsa de Bilbao ha pujat un 0,45% fins als 584 punts i València ha tancat la sessió a 317 punts després d'haver guanyat un 0,41%. Acabem aquí, posem el punt i final a aquesta primera edició de Tendències, amb aquest programa en què hem volgut acostar-vos l'economia. Avui concretament hem parlat de l'IPC, la situació d'Espanya i la bona xifra de moment de l'IPC a Espanya durant aquest mes d'octubre. També hem parlat del problema de la mineria, un sector que sembla que té encara un futur negre al nostre país, especialment si ho contemplem amb la integració europea. Hem parlat també amb el senyor Ignasi de Senillosa de la Cimera Mundial de l'Alimentació. Han fet possible aquest programa Albert Murillo, al control de so. A la producció han estat Álvaro Ron i Joan Massaig. A la redacció han estat Sergi Saborit, Joan Corbera, Miquel Mundet, Ramon Xifré i Julieta Goldstein. Us ha parlat Esteve Sala. Molt bona nit i fins dimarts que ve. Ens trobarem a la mateixa hora, a les 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Estel.
Estimats oients, ja us heu anunciat a Ràdio Estel? No? Doncs encara hi sou a temps. Truqueu al 415-3006. 415-3006. Aquestes festes de Nadal, anuncieu-vos a Ràdio Estel. Els Reis també l'escolten.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem aquest Tendències, aquest programa d'economia que sonava a les nits a Ràdio Estel a finals dels anys 90. Hem escoltat aquesta gravació del 30 d'octubre del 1996 amb la tècnica de so d'Albert Murillo i la locució i direcció de l'espai d'Esteve Sala. Em anaves fent cares per aquí, Jordi, algun comentari al respecte?
És que aquesta última falca que sonava de Ràdio Estel sempre m'ha fet molta gràcia, perquè la música que està sonant de fons pertany a un grup que es diu Enigma, o es deia,
sí,
que jo tinc el disc, que eren uns cants gregorians bé, cants gregorians bé, no exactament, que sonava com a cants gregorians, sí, però amb una base rítmica més contundent i amb un rerefons una mica que no em lliga gaire amb Ràdio Estel.
Bé, però Can Gregorià sí que té a veure amb l'Església, no?
Sí, això sí.
Amb la història, a més a més, de l'Església.
Clar, clar, però l'utilitzaven només com a un tema, tenc, de Ranger.
Bé, ja que tenim documents de ràdio històrics interessantíssims a compartir-vos, anem ara amb un document que ens ha proporcionat Albert Murillo, precisament ja que parlàvem d'ell. I es tracta d'un jingle de Catalunya Ràdio nadalenc, recuperat des d'una cinta Revox, datada l'any 1988.
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
El recordaves, tu, aquest jingle?
El recordava, i ara em venia al cap unes paraules del Guille Milky Way, el músic de la Casa Azul,
sí,
músic, cantant, tot,
sí,
Casa Azul, Guille Milky Way, que comentava que a qualsevol cançó que li posis uns picarols i unes campanes ja sona Nadal.
Directament.
I és el que vam fer aquí.
Molt bé, doncs anem amb més històries. En aquest cas, un tall molt, molt curiós que jo vaig escoltar en directe a través de matadeperaradio.cat. Perquè són d'aquelles coses que quan te les trobes no te les esperes i fa molta, molta gràcia poder localitzar. Albert Beorlegui, director d'aquesta casa de Mata de Pere Ràdio, fa un espai, fa moltes coses, això per començar, perquè és una persona molt, molt activa. Però fa diversos espais per RAC1. i en aquesta ocasió vaig enganxar un espai que per error va sortir en antena. No sé si és exactament un espai que era per RAC1 o per Mata de Pere Ràdio, però la qüestió, pel que sembla, és que ell pensava que estava a l'estudi enregistrant quan en realitat estava sortint a l'aire allò que estava fent a l'estudi. Aleshores, anem a escoltar-ho perquè em sembla un document molt interessant per veure com es fa ràdio enregistrada, en aquest cas.
M'he quedat sense poder intervenir, llavors s'ha connectat amb el seu Merlin, bueno, llavors...
Collons, cago en Déu.
Estic trucant al...
Hola!
Mira'l.
Hola!
Va, què, ho heu arreglat, Albert?
Sí, el dimecres al dematí. Un moment, Xavi. El dematí, que veniu, al dematí?
Sí.
Sí, bueno, el dematí, llavors sí. No, segurament que sí que ens trobarem, ja. Vale? Molt bé. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Hola, Xavi.
Hola.
Sí, bueno, res. Aquestes coses electròniques, a vegades, el 90% dels casos és treure l'enxufe, tornar-ho a enxufar un parell de vegades i patapam, ja hi ha anat. És que és això, ha patat el BIOS, que també s'ha quedat sense poder intervenir, llavors s'ha connectat amb el seu Merlin, bueno, llavors, en fi, ha sigut tota una sèrie de circumstàncies, sí, llavors ho he provat i anava, vull dir que, ostres, fantàstic, tu.
Tela.
Finalment, ostres, a més, avui ja et dic que ha patat un tema de Can Prat, de l'emissor, ara haig d'anar una altra vegada cap allà, bueno, en fi, un desastre, però no, i és el que hi ha. Vale, què fem? Què fem al final? Llavors, com ha d'anar això?
Sí, fem des del tall, no? Vale. Tu el tens el tall a mà, del Precio del Poder.
Jo tinc tot preparat.
Vale, aquí no sé exactament quan portàvem, crec que hi anàvem una mica sobre temps, eh? Però la idea seria que el tema del Cyrano, si es pot allargar, que s'allargui, si vols fem una mica des d'abans del Cyrano, no sé, i que el Precio del Poder, quan diu això, perquè tienes que repetir que tantes veces, joder, i tot això, llavors que entris tu, perquè llavors vale, l'altre vale. ja no té sentit, doncs, vale?
Sí, jo ja li deixaré anar al Blai perquè retalli si vol vale. El Cyrano o no,
vale.
Depenent del temps que portem, i en tot cas aquest tall de veu que abans he dit que l'allargo precisament, precisament perquè la teva veu se sentiria diferent,
vale,
doncs
vale.
La regravem i ho fes més ràpid.
Perfecte, molt bé.
O sigui que posarem el tall 10, vale?
Molt bé. Okay.
Vale.
Quan tu diguis.
Vale, tiro.
Ellos son los malos. Que se jodan todos, que se joda todo.
¿No puedes dejar de decir joder continuamente? ¿No puedes dejar de hablar de dinero? Es aburrido.
¿Por qué vienes ahora?
Bueno, que sàpigues, Beorlegui, que amb aquesta pel·lícula has fet molt feliç el Blai Morell, perquè okay. Saps que el seu director preferit és Brian De Palma, amb aquest El Precio del Poder.
Eh? Ho sé perfectíssimament, i per això, quan em va sortir en la relació de pel·lícules que surten més paraulotes i més renecs, vaig veure que sortia El Precio del Poder, doncs mira, donem una alegria al Blai. I sí, efectivament, El Precio del Poder passa per ser la pel·lícula amb més insults de la història. Entre altres qüestions, per això, és una afirmació una mica forçada, perquè, clar, abans es deien moltes menys paraulotes que no pas ara. Aquí, concretament, se'n diuen de mitjana una cada 29 segons.
Jordi, què passa? Què passa?
Albert, un segon.
L'Albert està entrant fluix.
Sí, un segon.
Epa, vols que pugi una mica més el volum? O?
No.
Albert, parla'm una mica.
Sí, hola, què tal, com anem, vale, com anem? Sí, hola, sí, vale?
Vale, perdó, comencem de nou.
Vale, cap problema.
Ellos son los malos. Que se jodan todos, que se joda todo.
¿No puedes dejar de decir joder continuamente?
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí tenim aquest document interessantíssim. Com hem pogut veure, es tracta d'una de les parts d'un dels talls que s'estaven registrant pel Via Lliure, presentat per Xavi Mundó, la veu del qual hem pogut escoltar clarament, aquesta veu fonda tan bonica que té el Xavi, que, per cert, va començar a Mata de Pere Ràdio també, o sigui que al final estem tots en aquest cercle viciós, que és la ràdio que ens anem trobant tots per tot arreu i que fa, doncs, que aquestes boniques portes giratòries, en aquest cas, siguin interessants, perquè l'Albert estava enregistrant aquest espai per un programa de RAC1, que surt els caps de setmana i que té molta audiència. Aleshores, com hem pogut veure, hi havia hagut algun problema de tècnic i això feia, d'entrada, que el que s'estava enregistrant a l'estudi aparegués en directe a Mata de Pere Ràdio, a l'aire. I d'una altra, veure com s'enregistra un espai radiofònic des d'una emissora cap a una altra. Per tant, interessant, no?
Molt interessant, però és un tall boníssim. O sigui, està preparant el programa i això està a l'aire matent-se, bé... Inèdit. És una meravella.
Doncs amb aquest document acabem, perquè ja se'ns ha acabat el temps. Gràcies per la vostra atenció. Seguirem properament aquí a la Maroteca de la Ràdio amb més en ràdio antiga i parlant, evidentment, de ràdio. I gràcies també a la gent de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, que ens ha donat la benvinguda en aquesta 57a Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu i amb aquesta celebració fantàstica del 30 aniversari d'aquesta associació. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a tots. Adéu-siau.